El Museu Nacional d'Art de Catalunya acull la 27a cimera hispano-francesa. Una trobada que ha començat amb la tradicional arribada de les delegacions i que el president Pere Aragonès ha abandonat abans de la interpretació dels himnes de França i Espanya. Ara mateix, Jordi Casino, bon dia, explica'ns què passa.
Bon dia, doncs sí, la trobada formalment ha començat a les 11 amb tot un seguit de reunions bilaterals entre els dos presidents per un costat i els responsables de cada ministeri per l'altre. Els ministres que hi participen han estat les tres vicepresidentes i els titulars d'exteriors, defensa, interior, transports, educació, agricultura i cultura. A continuació, en aquests moments està tenint lloc el plenari amb dinar inclòs amb la presència de tots els representants polítics i tancarà la cimera l'assignatura dels principals acords, entre els que destaca el tractat d'amistat entre França i Espanya. D'altres temes que s'estan tractant en aquesta trobada són la presència del català a Europa, com va reclamar per carta el president Aragonès, la reobertura dels 8 passos fronterers dels Pirineus i que estan tancats, la presència de Renfe al país veí o, per exemple, també en la reforma del mercat elèctric europeu. 27a cimera entre França i Espanya, que plega més de 250 periodistes acreditats aquí al MNAC.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
I recordem també que minuts abans d'iniciar-se aquesta cimera ha començat la manifestació de l'independentisme, que ara mateix es concentra davant del consolat francès. Aquestes són algunes de les declaracions dels manifestants.
Ni Espanya ni França, països catalans.
Bàsicament que les paraules del president d'Espanya de que el procés s'ha acabat no és veritat.
Per protestar per totes les injustícies que ens estan fent a Catalunya. Tant econòmicament com els disturbis amb l'1 d'octubre, tot això.
La situació actual del nostre país està bastant fotuda i si no apretem una mica no ens en sortirem.
Per demostrar que no s'ha acabat, que volem independència i que torni Puigdemont lliure.
I acabem de saber que l'exvicepresident del Parlament i l'advocat Josep Costa ha estat agredit avui per un agent antiavalots dels Mossos d'Esquadra en aquesta mateixa protesta. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat de nou aquest matí la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya, Vencat, per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, que indiquen de nou que aquesta tarda vespre i fins demà al migdia hi haurà un nou episodi de fort vent que afectarà tot Catalunya. També s'ha activat l'alerta del Pla Neucat perquè la nevada es pot intensificar i caure també fora del Pirineu. I un acusat ha acceptat una pena de 18 anys de presó per abusar sexualment de la fillastra menor d'edat al llarg de 5 anys i gravar-la en vídeo. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó per un delicte continuat de violació i un delicte d'elaboració de pornografia infantil. I la ventana que comentàvem d'aquesta matinada ha malmès part de la coberta de la piscina municipal del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Les instal·lacions s'han hagut de tancar al públic fins a resoldre la incidència. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Els usuaris de la piscina de Sant Pere i Sant Pau han trobat aquest dijous al matí un cartell a la porta principal de l'equipament on s'informava que les instal·lacions continuarien tancades a causa d'una afectació en el sostre de la instal·lació. El fort vent ha destrossat part de la coberta de la piscina. De moment s'ha tancat l'accés a aquest equipament del barri de Sant Pere i Sant Pau per poder reparar els desperfectes que ha causat la ventada. El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona avalua aquest dijous al matí el detall de la incidència per saber la previsió de quan estarà arreglat. De moment s'ha convidat els usuaris del servei amb abonament que utilitzin les altres piscines municipals que hi ha a la ciutat de Tarragona.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 19 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 19 de gener, avui coincideixen en partit a cara o creu el primer equip femení i el masculí del Barça. Les de Jonathan Giraldez s'enfronten al Real Madrid en la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina. A la final de diumenge ja espera la Real Societat, dirigida per la catalana Natàlia Arroyo. I també avui el primer equip masculí del Barça disputa els vuitens de final, en aquest cas de la Copa del Rei, al Camp del Ceuta, el cué del grup 1 de Primera Federació. Després de l'experiència de l'Intercity, per això Xavi no s'enfia d'un equip que ja ve d'eliminar dos equips de categoria superior. També explicarem l'eliminació de l'Espanyol, ahir a Sant Mamés, d'aquesta Copa del Rei, i també parlarem de bàsquet, perquè avui tenim Eurolliga masculina amb un partidàs entre Baskonia i Barça. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què no hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el femení del Barça busca a partir d'avui el primer títol de la temporada.
Les blaugranes s'enfronten al Real Madrid avui a 6:45 de la tarda a la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputa a Mèrida. A la final ja espera la Real Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo, que ella es va desfer per la mínima 1-0 a l'Sporting de Huelva.
El primer equip femení del Barça que busca el primer títol de la temporada, aquesta Supercopa, i el primer equip masculí també juga avui, en aquest cas, Copa del Rei.
El Barça visita a partir a les 8 del vespre al Camp del Ceuta, cué del grup 1 de Primera Federació, en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic. Frenkie de Jong i Araujo, amb molèsties per la càrrega física dels últims partits, no han entrat a la convocatòria, com tampoc ho ha fet el davanter neerlandès Memphis Depay, que està acabant de tancar el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. Sí que entra a la convocatòria el davanter del juvenil Ángel Alarcón.
A veure si Xavi es vol reforçar amb la sortida de Memphis, que a priori permetrà desencallar contractes i renovacions pendents com les de Gavi, Araujo i Valde. Tornant a la Copa del Rei, l'Espanyol va caure eliminat ahir a Sant Mamés.
L'Atlètic Club de Valverde en va tenir prou amb un gol d'Òscar de Marcos a la primera meitat per superar l'eliminatòria contra el conjunt perico, que diu adeu a la Copa i s'haurà de centrar ara en la Lliga. A banda de l'Atlètic, ahir també es van classificar l'Atlético de Madrid, el València o Osasuna, que acompanyaran a Real Societat i Sevilla als quarts.
Avui es completen els partits de vuitens amb aquest Ceuta-Barça a les 8 i l'eliminatòria entre el Villarreal i el Real Madrid, que arrencarà a les 9 a l'estadi de la Ceràmica. Tornant a l'Espanyol, ahir a la tarda va fer oficial el segon reforç d'aquest mercat d'hivern.
Es tracta del lateral francès Ronael Pierre Gabriel, que arriba cedit del Mainz, que portarà la samarreta blanca i blava fins a final de temporada. Pierre Gabriel serà presentat dilluns que ve a 2:45 i l'Espanyol se'n reserva una opció de compra.
I pel que fa a l'altre equip català de la primera divisió masculina, el Girona treballa en la que seria la segona incorporació d'aquest mercat d'hivern.
El club gironí vol tancar les properes hores el fitxatge del central peruà Alexander Callens, que arribarà procedent del New York City. Després de l'arribada de l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov i de la sortida de Ramon Terrat cedit al Villarreal B, el Girona haurà de tancar una nova sortida per fer lloc a les noves incorporacions.
El Girona, per cert, que sancionarà els socis implicats en la revenda d'entrades pel partit contra el Barça a Montilivi el proper 28 de gener.
El club va explicar en un comunicat que havia detectat revenda d'entrades i abonaments i va anunciar que les anul·larà i bloquejarà els carnets que s'hagin fet servir amb aquest fi. També preveu sancions com la suspensió temporal de la condició de soci i abonat de fins a 2 anys.
També en futbol, el Cerdanyola Futbol Club va anunciar ahir la convocatòria d'eleccions a la presidència.
Els comicis se celebraran de forma anticipada per, segons explica el Club Vallès, encara diversos reptes de futur imminent. L'actual president, Felipe López, optarà a la reelecció. El primer equip masculí de Cerdanyola competeix al grup 5 de la segona federació al sostre històric d'una entitat amb tan sols 17 anys de vida.
I més moviments al mercat de futbol català, Sergi.
Víctor Valverde arriba a l'Olot, de segona federació, cedit per la Pobla de Mafumet. José Solivelles és nou entrenador de la Fundació Grama, de tercera. A la mateixa categoria, l'Hospitalet ha anunciat l'arribada del central Jesús Pozo, procedent de l'Utrera, i ahir us explicaven l'arribada de Víctor Oribe, que tancava etapa al Vilafranca dimarts, i s'anirà al Reus Futbol Club Redis, de primera de catalana. I a la mateixa categoria, Enric Bernat és nou jugador del Mollerussa.
En bàsquet, el Barça visita avui una de les pistes més complicades de l'Eurolliga masculina.
El Buesa Arena de Vitoria per enfrontar-se a un Baskonia que té un dels millors atacs d'Europa. El conjunt basc, dirigit per l'egarenc Joan Peñarroya, es troba en places de play-off a l'Eurolliga amb un balanç d'11 victòries i 8 derrotes, un triomf més que el Barça. Els blaugranes recuperen a Satoranski, que torna després dels seus problemes físics. El partit començarà a 8:45 del vespre.
De fet, en aquesta 20a jornada d'Eurolliga s'enfrontaran els 6 primers classificats entre ells. A banda d'aquest Baskonia-Barça, avui tenim un Fenerbahçe-Mónaco i demà un Olympiacos-Real Madrid. I a l'Eurolliga femenina, ahir l'Esperoni-Girona torna a estar a les places de play-off.
Les gironines van guanyar ahir 71-59 al Kangaroos Mechelen belga, el cué del grup per sumar la 6a victòria en 10 jornades a la màxima competició continental. Ara l'Uni és quart, a falta de 4 partits perquè acabi aquesta fase de grups.
I també en bàsquet, tornant a la categoria masculina, avui també es juga un partit avançat de la 14a jornada de la Lliga EVA.
El filial del Joventut rep el Castelldefels en un partit que començarà a les 9 de la nit. Els del Baix Llobregat buscaran un triomf per apropar-se al trio capdavanter del grup C1, Vic, Mataró i Mallorca, tenint en compte que són a 2 victòries dels mallorquins i tercers i a 3 dels co-líders. La penya, de la seva banda, encadena 3 derrotes i en balanç de 5-7 és a la zona mitjana.
En waterpolo també avui es disputa un derbi barceloní a la divisió d'honor femenina pendent de l'11a jornada.
A partir de 8:45 es veuran les cares a la piscina de Can Toda, el Catalunya i el Sant Andreu. Les andreuenques buscaran un triomf que les col·locaria a la tercera plaça, mentre que el Cata és 8è i vol establir-se en zona mitjana. El gruix de la jornada es va disputar el cap de setmana passat i quedarà pendent el Saragossa-Terrassa, ajornat per la participació de les Vallesanes a l'Eurocup i que es disputarà el proper dimecres 25 de gener.
La setmana que ve, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu rival als quarts de final, de fet tot el quadre de la Copa d'Espanya després del sorteig d'ahir la tarda.
Els blaugranes s'enfrontaran als quarts al Valdepeñas el dijous 9 de febrer en una competició que s'allargarà fins al diumenge 12 i que es disputarà a Granada. Pel que fa a la resta d'emparellaments, a la mateixa banda del Barça hi haurà un Antequera-Inter i a l'altra banda un Palma Jaén i un Cartagena, el Pozo de Murcia.
En handbol, la selecció espanyola, dirigida pel català Jordi Rivera, supera Polònia en el primer partit de la main round del Mundial masculí.
4-4 per al combinat espanyol, que ja es va classificar com a primer de grup a la primera fase i que ahir va superar 27-23 a Polònia en un gran partit del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas. Divendres, Espanya s'enfrontarà a Eslovènia.
En hoquei herba, les seleccions catalanes masculina i femenina s'enfrontaran als potents combinats de l'Índia, en el que serà el plat fort del centenari de la Federació Catalana de Hockey.
Els partits es jugaran el 22 i el 23 de juliol a l'estadi municipal Martí Colomer de Terrassa. El centenari també inclourà la disputa de la Supercopa de Catalunya prevista per al mes vinent.
En tenis de l'Open d'Austràlia, debut amb victòria del barceloní Marcel Granollers als dobles.
Granollers ha superat amb el seu company l'argentí Horacio Ceballos a l'argentí Sebastián Baez i el veneçolà Luis David Martínez per 6-4 i 6-2. En canvi, el mataroní Albert Ramos, que ahir ja va caure eliminat en el quadre individual, diu adeu al torneig australià també en dobles després de perdre per 6-4 i 6-1 amb el valencià Bernabé Zapata contra els japonesos Nishioka i McLaghan. L'empordanesa Leona Bolsova també ha caigut eliminada en el quadre femení en els dobles amb la seva parella, l'hongaresa Pana Udvardi.
I un últim apunt, en pàdel, Reus i Barcelona tornaran, continuant un any més, al calendari de proves del circuit de World Padel Tour.
La capital catalana acollirà de nou les Masters Final al Palau Sant Jordi el 14 al 17 de desembre, mentre que Reus serà seu d'un Open 500 del 27 de març al 2 d'abril. El circuit s'inicia el mes que ve, el 20 de febrer, a Abu Dhabi.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem molt bàsquet i futbol, Sergi.
Des d'un 7:15 de la tarda, bàsquet de Lliga EVA a les televisions locals i a Xala amb el partit entre el Martinenc Bàsquet i el Navas Biscolà, amb connexions amb els partits també d'EVA entre el Baix Òptiques Teixidor contra el Plus Ultra Seguro Rosé, el que s'enfrontarà al Club Bàsquet Martorell i al Club Bàsquet Vic Universitat de Vic i el Quart Germans Cruz contra la Unió Esportiva Mataró OMS. I en exclusiva per la plataforma de streaming, des de les 4 de la tarda es podrà seguir el partit de la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol entre el Sabadell i el Badalona.
Això serà dissabte i diumenge, futbol, handbol i també rugbi.
A les 12 del migdia es podrà veure en exclusiva per Xala el partit de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi entre la Unió Esportiva Sant Boiana i el Recoletas Burgos Universitat de Burgos al Valdiri Aleu. I ja a la tarda, futbol de Primera Catalana, amb el partit entre el líder del grup 3, el Reus Futbol Club Redis, i el Catllar, que es troba a mitja taula, i es podrà veure a les televisions locals i a Xala a les 4 de la tarda. I a partir d'un 7:15, handbol amb l'enfrontament entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Sant Vicenç de la Lliga Catalana Juvenil Femenina.
Yeah.
Dijous 19 de gener comencem parlant de futbol. Avui tenim un Real Madrid-Barça a la Supercopa d'Espanya femenina. A la final a 4 que juga a Mèrida, el Barça, vigent campió de tots els títols estatals, arriba com a favorit un cop més per endur-se el primer títol de la temporada, però per fer-ho haurà de superar un Madrid en creixement constant que, malgrat hagi caigut a la fase de grups de la Champions aquesta temporada, vol estar cada vegada més a prop de les blaunes. El tècnic Jonathan Giraldez assegurava que aquest títol a mitja temporada comportaria una injecció de moral.
Tenir l'opció de guanyar un títol a la mitad de la temporada, la cursa que deia l'any passat del Maratonia, que ten l'opció de veure una ampolla d'aigua a la mitat de la cursa, i ara mateix estem en aquest moment on estem jugant la part més important de la temporada, perquè tenim un títol en joc i hem de tenir aquesta sensació de que l'equip cada vegada està molt més a prop de la seva millor versió, i el fet de guanyar seria un cop anímic molt important pel que resta de temporada.
Giraldez, que té encara baixes importants com les de Graham Hansen, Bruna, Engen i Alexia, per exemple, sí que serà una de les capitanes blaugranes, la defensa Marta Torrejón. L'escoltem.
És un partit decisiu. Tenim en joc un títol amb dos partits i ens enfrontem a aquestes semifinals contra un gran rival. És veritat que hi ha aquest precedent de Lliga que, com bé va dir el míster, doncs, potser pel moment de la temporada no era completament decisiu, però en aquesta situació sí que ho és.
Aquest Real Madrid-Barça començarà avui a 6:45 de la tarda. A la final de diumenge ja espera la Real Societat, entrenada per la catalana Natàlia Arroyo, que hi va superar 1-0 a l'Sporting de Huelva, l'altra semifinal. I en categoria masculina, el Barça, que ve precisament de guanyar la Supercopa diumenge passat contra el Madrid, també disputa avui els vuitens de final de la Copa del Rei. Eliminatòria a partit únic al camp del Ceuta, de Primera Federació. El tècnic blaugrana Xavi Hernández deia ahir a la prèvia que l'equip havia de mantenir la inèrcia després de la Supercopa i que no hi havia lloc per a la relaxació després de l'experiència de l'Intercity, el rival del Barça als setens de final de la Copa, un equip també de Primera Federació que va portar l'eliminatòria fins a la pròrroga.
El que ens va bé és tenir l'experiència de l'Intercity per no fallar. És una competició del cau i el més important és passar l'eliminatòria, està clar, no? Competir bé, crec que arribem en el millor moment potser de la temporada, però això no ens ha de despistar ni desviar-nos dels nostres objectius, que segueixen sent guanyar títols, no? Demostrar la nostra superioritat, en teoria, en el tema de categories. Ells són dos categories inferiors a nosaltres, però bé, això s'ha de demostrar al camp. Ja vam veure el dia de l'Intercity que se'ns va complicar el partit, vam haver d'anar a la pròrroga. Bé, doncs, per nosaltres és important donar-li continuïtat a tot aquest èxit de la Supercopa, no?
El rival d'avui, com dèiem, el Ceuta, actualment cué del grup 1 de la Primera Federació, però que ve d'eliminar dos equips de categoria superior en aquesta Copa. Primer l'Eivissa, de segona divisió, i després l'Elx, de primera. Aquí a l'enjoc n'hem parlat amb un jugador català d'aquest Ceuta, el central lagarenc Albert Caparrós, Capa, que esperava un Barça amb peces importants, però que volien competir l'eliminatòria.
Sí que m'espero, doncs, que surti el Barça, potser en Lewandowski, que la Lliga no podrà jugar per ascensió, i, bueno, a moltes peces importants, però és el que comentem, que al final és futbol, s'iguala tot en el camp, no es veu tanta diferència de pressupostos ni categories durant que ara ve tot el partit. Això s'intentarà, però sí que al final la seva qualitat individual és molt més gran que la nostra, no? I això és complicat de fer-ho front.
Capa, que malgrat la seva joventut ja té experiència d'algunes temporades a la tercera categoria del futbol espanyol, ha tingut una carrera meteòrica, només 5 anys ha passat de jugar a Primera Catalana, aquesta Primera Federació, amb 2 ascensos consecutius amb el Ceuta. Lagarenc, de fet, ha tornat aquest gener a l'equip de la Ciutat Autònoma procedent del Cacereño. Per tant, amb el d'avui, en menys d'un mes haurà jugat contra 3 equips de Primera Divisió, Girona i Real Madrid, en aquest cas amb el Cacereño, i ara el Barça, amb el Ceuta. Això sí, Capa ha reconegut que és del Barça tota la vida i que li feia molt il·lusió compartir terreny de joc amb les seves estrelles i demanar-li alguna samarreta.
Supercontent de poder veure aquestes experiències, que al final crec que són les que un futbolista, quan acaba la seva carrera, doncs diu, mira, m'he arribat a aquestes experiències i tinc aquest record d'aquest partit de Barcelona, i soc del Barça des de petit. M'agrada qualsevol jugador del Barça. Home, sí que tothom prefereix Lewandowski, Pedri, Gavi, tots aquests jugadors, doncs, Araujo, per exemple, que soc central, d'aquests jugadors sí que tiren una mica més, però qualsevol que me la vulgui donar, jo estaré encantat de rebre-la.
Aquest vespre a les 8, aquest Ceuta-Barça, la convocatòria blaugrana, no hi ha Frenkie de Jong ni Araujo, que descansaran després d'acabar molèsties a la Supercopa, ni tampoc Memphis Depay, que està tancant el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. Sí que hi és el davanter del juvenil Ángel Alarcón. Encara pel que fa a aquests vuitens de final de la Copa del Rei, ahir ja va dir adéu a la competició a l'Espanyol, que va perdre 1-0 a Sant Mamés contra un Atlètic Club de Bilbao superior, que en va tenir prou amb un gol de Marcos a la primera meitat per superar l'eliminatòria. El tècnic Diego Martínez va tornar a reconèixer que per al seu equip era complicat mantenir el nivell amb un ritme de 3 partits per setmana.
Para nosotros tres partidos entre semana es realmente complicado y como dije en la rueda de prensa previa, estamos siempre con el dilema de intentar sostener el rendimiento hoy, que era muy difícil ante este tipo de equipos, y no hipotecar futuros rendimientos en los próximos partidos, ¿no? Entonces, hemos intentado ahí hacer lo que podíamos en cuanto al encaje de minutos, sensaciones, demanda de lo que le mandaba el partido, pero evidentemente no nos ha llegado. A lo que sí está claro es que el equipo ha dado todo lo que tenía, ¿no?
L'Espanyol, que ahir va fer oficial una nova incorporació, la segona en aquest mercat d'hivern, la del lateral francès Pierre Gabriel, que arriba cedit fins a final de temporada de pel Mainz i que serà presentat dilluns que ve. L'Espanyol, que s'haurà de centrar ara plenament, com dèiem, en la Lliga després de caure eliminat a la Copa i en aconseguir quan abans la permanència. El proper partit serà dissabte a l'RC Stadium contra el Betis. En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que visita la pista d'un dels millors atacs d'Europa, el West Arena de Vitoria, per enfundar-se al Baskonia. Els blaugranes arriben després de perdre la setmana passada contra Efes, amb un balanç de 12 victòries i 7 derrotes, un triomf més que els bascos. El tenis Sara Jessica Beixos els elogiava així.
Creo que ellos están a un gran nivel, yo creo que ha sido así toda la temporada, son muy consistentes, ¿no? Están jugando buen baloncesto, buenísimos en ataque, vamos. Muy difíciles de parar, aquí hemos ganado 2 partidos, pero bueno, con malos inicios, la verdad que donde están ellos en la tabla, como en ACB, como en Euroliga, ya lo dicen todo, ¿no?
El Barça, que recupera Tomas Satoranski després de rebre l'alta de la seva lesió, veurem quants minuts pot disputar avui. A 2:15 del vespre, aquest Baskonia-Barça, jornada 20 de l'Eurolliga masculina. El Barça, que vol aprofitar els enfrontaments directes que hi ha en aquesta jornada a la part alta. Avui es veuran les cares el Fenerbahçe i el Mónaco, que sumen les mateixes victòries 12 que els blaugranes, i demà faran el líder, el Real Madrid, amb 13 victòries, i l'Olympiacos, que també en suma 12. Per tant, amb aquest Baskonia-Barça, en aquesta jornada s'enfrontaran entre ells els 6 primers classificats d'aquesta Eurolliga. I a l'Eurolliga femenina, ahir victòria necessària de l'Espanyol Girona, 71-59 contra el Kangaroos Mechelen belga, el cué del grup. El triomf torna a situar les gironines entre els 4 primers, a les places que donen accés als play-off, a falta de 4 jornades perquè s'acabi aquesta fase de grups. La crònica del partit d'ahir des de Televisió Girona, Joan Massaguer.
Nova victòria de l'Espar Girona a l'Eurolliga. La visita a Fontejau del Kangaroos Mechelen no va suposar un gran repte per les gironines, que es van acabar imposant per 71-59. I tot això sense poder comptar amb Laura Cornelius ni amb la millor jugadora de l'equip, Rebecca Garner. El pas endavant de Laia Flores amb 13 punts i sobretot de Britney Sykes amb 24 va ser suficient per compensar aquestes baixes. La victòria les fa acabar la jornada amb places de classificació per la següent fase, a l'espera del partit d'aquesta tarda entre el Sopron i el DKTB. Les gironines, però, no tenen temps per descansar, perquè demà passat visiten la pista del Guernica per continuar en el coliderat de la Lliga.
Gràcies, Joan. Realment això no s'atura per a l'Uni Girona, partits cada 2-3 dies. I un punt més de bàsquet, avui es disputa un partit avançat de la 14a jornada de la Lliga EVA, tornant a la categoria masculina, entre el filial del Joventut, el Joventut B, i el Castelldefels. La resta de la jornada s'hi jugarà dissabte, tant en aquest grup 1 com el grup 2, inclòs el partit que retransmetrà, recordem, la xarxa entre el Martinenc i el Navàs. Pel que fa a l'avançat, aquest Joventut B, Castelldefels, començarà avui a les 9 de la nit. I un parell de punts abans d'acabar. Pel que fa a les curses populars, l'Ajuntament de Mollet i el Club Atlètic de aquesta ciutat vallesana van presentar ahir la 24a cursa popular de Sant Vicenç, que tindrà lloc el diumenge 29 de gener. La prova també serà el 13è memorial de Jordi Soler Tura i la 4a cursa dels cossos de seguretat pública IPA Vallès Oriental. La cursa té 2 recorreguts, un de 5 quilòmetres i un de 10. Més detalls de Ràdio Mollet, Emma Balea.
Marcos Venteo, president del Club Atlètic, ha afirmat que actualment hi ha 500 inscrits, una participació similar a la que hi havia abans de la pandèmia.
Ara mateix us puc avançar que tenim uns 500 pocs participants, el que ja comença a dir-nos que serà una edició bastant participativa com edicions prèvies a la pandèmia.
El nombre d'homes i dones inscrits en la cursa de 5 quilòmetres és equitatiu, però en la de 10 les dones només suposen un 25%. La cursa més curta es farà íntegrament pel nucli urbà i la de 10 quilòmetres també recorrerà l'espai rural de Gallecs. Les inscripcions es poden fer a través del web del Club Atlètic Mollet fins la nit del dijous 26 de gener o quan s'arribin els 1.200 participants. Els i les atletes també poden inscriure's el mateix diumenge fins una hora abans de la cursa. El preu varia entre els 13 i els 17 euros. Recordem que la cursa es farà diumenge 29 de gener.
Gràcies, Emma. I un últim apunt d'esquí. Dos catalans han estat convocats per disputar el Mundial Júnior FIS d'esquí alpí. Són Tomàs Barata, de la Vall d'Aran, i la sadurninenca, i ja ho direm, Jana Suau. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
L'esquiadora sadurninenca Jana Suau ha estat seleccionada per competir en una de les competicions més destacades de la categoria, el Mundial Junior FIS d'esquí alpí, que se celebra a Sant Anton fins al 26 de gener. Així ho ha anunciat aquest dilluns la Real Federació Espanyola de Deportes de Invierno. La sadurninenca forma part d'una llista de 4 esportistes espanyols que es completa amb els esquiadors Arrieta Rodríguez, Tomàs Barata i Ander Mintegui, i que competiran en les especialitats de slàlom, gegant, supergegant i combinada alpina. Suau ho farà en l'especialitat de supergegant, on s'estrenarà demà. Aquesta és la segona vegada que l'esportista de Sant Sadurní competeix en uns campionats del món júnior, després de la seva actuació de l'any passat a Panorama. Oh, what a feeling, look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas i l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up your colors, represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Ja sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, editat per Llibres de l'Asteroide. Aquesta novel·la no és ficció, sinó que és el primer volum de 7 que composen l'autobiografia de Maya Angelou, que abarca dels 3 anys fins als 17. Aquí ens explica com una nena de 3 anys i un nen de 4 viatgen des de Califòrnia amb destí a un poble d'Arkansas. Els seus pares s'han divorciat i han decidit enviar-los a casa de l'àvia paterna per a que se'n faci càrrec. Així, amb una realitat tan crua, amb dos nens abandonats en un tren, comença aquesta novel·la que es llegeix d'una tirada i que la seva autora, Maya Angelou, va escriure en 41 anys. La Premi Nobel de Literatura Toni Morrison va dir que va obrir el camí de l'escriptura a les dones afroamericanes dels Estats Units. El seu propi títol ens submergeix en un món de persones atrapades, en aquest cas per la seva raça, la seva desigualtat política, econòmica i social, que encara mantenen l'esperança de que algun dia la seva situació millori. S'ho repeteixen com un mantra, que de tant repetir-se creuen que acabarà sent real. Maya narra la seva història amb un to que al començament pot semblar infantil, però a mesura que creix la seva veu i renaments també. Maya narra les desigualtats i injustícies amb aquesta veu de nena. Fins i tot ens esveja que el seu somni infantil és ser blanca.
La mujer negra se ve atrapada en el triple fuego cruzado del prejuicio masculino, el ilógico odio blanco y la falta de poder de los negros. Con frecuencia se muestra asombro, desagrado e incluso beligerancia ante el hecho de que la mujer negra americana adulta desarrolle un temperamento fuerte. Rara vez lo acepta como resultado inevitable de la batalla ganada por los supervivientes, que merece respeto, si no aceptación, de eutanasia.
Ens va relatant com és la seva vida i amb els seus ulls veiem clarament les conseqüències de la Gran Depressió del 29 i la constant sensació d'abandonament per part dels seus pares. L'humor es barreja amb la tragèdia i hi ha moments del llibre que són realment esfereïdors. Una novel·la autobiogràfica que ens ha arribat al cor. La veu de la petita Maya encara ressona dins nostre. Et portarem amb nosaltres molt de temps, Maya.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 19 de gener de 2023. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 19 de gener, avui coincideixen en partit a cara o creu el primer equip femení i el primer equip masculí del Barça. Les de Jonathan Giraldez s'enfronten al Real Madrid en la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina, avui a 6:45. A la final de diumenge s'espera la Real Societat, dirigida per la catalana Natàlia Arroyo. I també avui el primer equip masculí del Barça disputa els vuitens de final de la Copa del Rei al Camp del Ceuta, el cué del grup 1 de Primera Federació. En parlarem amb un jugador català del Ceuta, terrassenc, Albert Caparrós, capa, que aquesta temporada ja s'ha enfrontat a dos equips de primera, el Girona i el Madrid, en aquest cas amb el seu exequip, el Cacereño, i que ha tornat al Ceuta de Primera Federació, i avui, per tant, s'enfrontarà també al Barça. Ens parlarem i, com dèiem, escoltarem què en pensa i com espera, quin Barça espera avui al CAP. També explicarem l'eliminació de l'Espanyol ahir a Sant Mamés, en aquesta Copa del Rei, i parlarem de bàsquet, perquè avui tenim Eurolliga masculina amb un partidàs entre Baskonia i Barça. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què eren més pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el femení del Barça busca avui, a partir d'avui, el primer títol de la temporada.
Les blaugranes s'enfronten al Real Madrid avui a 6:45 de la tarda a la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputa a Mèrida. A la final ja espera la Real Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo, que ahir es va desfer per la mínima 1-0 de l'Sporting de Huelva.
El primer equip femení del Barça que busca el primer títol de la temporada, aquesta Supercopa, i el primer equip masculí també juga avui, en aquest cas, partit també a cara o creu de la Copa del Rei.
El Barça visita a partir a les 8 del vespre al camp del Ceuta, cué del grup 1 de Primera Federació, a l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic. Frenkie de Jong i Araujo, amb molèsties per la càrrega física dels últims partits, no han entrat a la convocatòria, com tampoc ho ha fet el davanter neerlandès Memphis Depay, que està acabant de tancar el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. Sí que entra a la convocatòria el davanter del juvenil Ángel Alarcón.
Veurem si Xavi es vol reforçar amb la sortida de Memphis, que a priori permetrà desencallar contractes i renovacions pendents com les de Gavi, Araujo i Valde. Avui parlarem d'aquest Ceuta-Barça amb un jugador català del Ceuta, en aquest cas l'Albert Caparrós, Capa, que també ha jugat aquesta temporada amb el seu exequip, el Cacereño, contra dos equips de primera, amb el Girona, i que per cert van eliminar, i amb el Madrid, en aquest cas amb el Cacereño. Avui amb el Ceuta s'enfrontarà al Barça. Tornant a aquesta Copa del Rei, l'Espanyol cau eliminat a Sant Mamés.
L'Atlètic Club de Valverde en va tenir prou amb un gol d'Òscar de Marcos a la primera meitat per superar l'eliminatòria contra el conjunt perico, que diu adeu a la Copa i s'haurà de centrar ara en la Lliga. A banda de l'Atlètic, ahir també es van classificar l'Atlético de Madrid, el València, Osasuna, Real Societat i Sevilla, que ja estan als quarts.
Avui es completen els quarts dels partits de vuitens, en aquest cas, amb aquest Ceuta-Barça, a les 8, i l'eliminatòria entre el Villarreal i el Real Madrid, que arrencarà a les 9 a l'estadi de la Ceràmica. Tornant a l'Espanyol, ahir a la tarda ja feu oficial el segon reforç d'aquest mercat d'hivern.
Es tracta del lateral francès Ronael Pierre Gabriel, que arriba cedit del Mainz i que portarà la samarreta blanquiblava fins a final de temporada. Pierre Gabriel serà presentat dilluns que ve a 2:15 i l'Espanyol se'n reserva una opció de compra.
Avui ja està entrenant amb el seu primer entrenament amb el conjunt blanquiblau, aquest lateral polivalent, que pot jugar tant a l'esquerra com a la dreta, aquest lateral francès provinent de l'Estrasburg, en aquest cas on jugava cedit del Mainz. I pel que fa a l'altre equip català de la primera divisió, el Girona treballa en la que seria la segona incorporació d'aquest mercat d'hivern.
El club gironí vol tancar les properes hores el fitxatge del central peruà Alexander Callens, que arribaria procedent del New York City. Després de l'arribada de l'extrem ucraïnès Víctor Sigankov i de la sortida de Ramon Terrat, cedit al Villarreal B, el Girona haurà de tancar una nova sortida per fer lloc a les noves incorporacions.
El Girona, per cert, que sancionarà els socis implicats en la revenda d'entrades pel partit contra el Barça a Montilivi el proper 28 de gener.
El club va explicar en un comunicat que havia detectat revenda d'entrades i abonaments i va anunciar que les anul·larà i bloquejarà els carnets que s'hagin fet servir amb aquest fi. També preveu sancions amb la suspensió temporal de la condició de soci i abonat de fins a 2 anys.
També en futbol, el Cerdanyola Futbol Club va anunciar ahir la convocatòria d'eleccions a la presidència.
Els comicis que se celebraran de forma anticipada per, segons explica el club vallesà, encarar diversos reptes de futur imminent. L'actual president, Felipe López, optarà a la reelecció. El primer equip masculí del Cerdanyola competeix al grup 5 de la segona federació al sostre històric d'una entitat amb tan sols 17 anys de vida.
I més moviments al mercat de futbol català, Sergi.
Víctor Valverde arriba a l'Olot de segona federació, cedit per la Pobla de Mafumet. José Solivelles és nou entrenador de la Fundació Grama de Tercera a la mateixa categoria. L'Hospitalet ha anunciat l'arribada del central Jesús Pozo, procedent de l'Utrera, i ahir us explicaven l'arribada de Víctor Oribe, que tancava etapa al Vilafranca dimarts, i ahir el Reus Futbol Club Reus Futbol Club Redis. De primera catalana i a la mateixa categoria, Enric Bernat és nou jugador al Mollerussa.
En bàsquet, el Barça visita avui una de les pistes més complicades de l'Eurolliga masculina.
El Buesa Arena de Vitoria per enfrontar-se a un Baskonia que té un dels millors ataques d'Europa. El conjunt bas, dirigit per l'egarenc Joan Peñarroya, es troba en places de play-off a l'Eurolliga, amb un balanç d'11 victòries i 8 derrotes, un triomf menys que el Barça. Els blaugranes recuperen a Satoranski, que torna després dels seus problemes físics, i el partit començarà a 8:45 del vespre.
De fet, en aquesta 20a jornada d'Eurolliga s'enfrontaran entre avui i demà els 6 primers classificats entre ells. A banda d'aquest Baskonia-Barça, avui tenim un Fenerbahçe-Mónaco, els dos amb les mateixes victòries 12 que els blaugranes, i demà un Olympiacos-Real Madrid. El Madrid és líder amb 13 victòries, Olympiacos també en porta 12. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona torna a estar a les places de play-off.
Les gironines van guanyar ahir 71-59 al Kangaroos Mechelen belga, el cué del grup, per sumar la 6a victòria en 10 jornades a la màxima competició continental. Ara l'Uni és quart a falta de 4 partits perquè acabi aquesta fase de grups.
I també en bàsquet, tornant a la categoria masculina, avui també es juga el partit avançat de la 14a jornada de la Lliga EVA.
El filial del Joventut rep el Castelldefels en un partit que començarà a les 9 de la nit. Els del Baix Llobregat buscaran un triomf per apropar-se al trio capdavanter del grup C1, Vic, Mataró i Mallorca. Tenint en compte que són a 2 victòries dels mallorquins, tercers i a 3 dels co-líders, la penya, de la seva banda, ha encadenat 3 derrotes i amb un balanç de 5-7 és a la zona mitjana.
En waterpolo també avui es disputa un derbi barceloní, en aquest cas a la divisió d'honor femenina pendent de l'11a jornada.
A partir de 8:45 es veuran les cares a la piscina de Can Toda, el Catalunya i el Sant Andreu. Les andreuenques buscaran un triomf que les col·locaria a la tercera plaça, mentre que el Cata és 8è i vol establir-se en zona mitjana. El gruix de la jornada es va disputar el cap de setmana passat i quedarà pendent el Saragossa-Terrassa, ajornat per la participació de les agarenques de les Vallesanes, a l'Eurocup i que es disputarà el proper dimecres 25 de gener.
En futbol sala, el Barça ja coneix el seu rival als quarts de final de la Copa d'Espanya després del sorteig d'ahir a la tarda.
Els blaugranes s'enfrontaran als quarts al Valdepeñas el dijous 9 de febrer en una competició que s'allargarà fins al diumenge 12 i que es disputarà a Granada. Pel que fa a la resta d'emparellaments, a la mateixa banda del quadre del Barça hi haurà un Antequera-Inter i a l'altra banda un Palma-Jaén i un Cartagena-El Pozo-Murcia.
En handbol, la selecció espanyola, dirigida pel català Jordi Rivera, supera Polònia en el primer partit de la main round del Mundial masculí.
4-4 per al combinat espanyol, que ja es va classificar com a primer de grup a la primera fase i que ahir va superar 27-23 a Polònia, en un gran partit del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas. Divendres, Espanya s'enfrontarà a Eslovènia.
En hoquei herba, les seleccions catalanes masculina i femenina s'enfrontaran als potents combinats de l'Índia, en el que serà el plat fort de la centenari de la Federació Catalana de Hockey.
Els partits es jugaran el 22 i el 23 de juliol a l'estadi municipal Martí Colomer de Terrassa. El centenari també inclourà la disputa de la Supercopa de Catalunya prevista per al mes vinent.
En tennis a l'Open d'Austràlia debuta amb victòria del barceloní Marcel Granollers als dobles.
Granollers ha superat amb el seu company l'argentí Horacio Ceballos, l'argentí Sebastián Báez i el veneçolà Luis David Marínez per 6-4 i 6-2. En canvi, el mataroní Albert Ramos, que ahir ja va caure eliminat en el quadre individual, diu adeu al torneig australià també en dobles després de perdre per 6-4 i 6-1 amb el valencià Bernabé Zapata contra els japonesos Nishioka i McLachlan. L'empordanesa Aliona Bolsova també ha caigut eliminada en el quadre femení en els dobles amb la seva parella l'hongaresa Pana Utbardi.
I un últim apunt, que se'ns acaba la música. En pàdel, Reus i Barcelona continuaran un any més del calendari de proves del circuit de World Padel Tour.
La capital catalana acollirà de nou les Masters final al Palau Sant Jordi del 14 al 17 de desembre, mentre que Reus serà seu d'un Open 500 del 27 de març al 2 d'abril. El circuit s'inicia el mes que ve, el 20 de febrer, a Abu Dhabi.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem molt bàsquet i també futbol, Sergi.
Des d'un quart de set de la tarda, bàsquet de Lliga EVA, les televisions locals i a Xala amb el partit entre el Martinenc Bàsquet i el Navas Biscola, amb connexions amb els partits també d'EVA entre el Baix Òptic Esteixidor contra el Plus Ultra Seguro Rosé i el que s'enfrontarà al Club Bàsquet Martorell i el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic i el Quarts Germans Cruz contra la Unió Esportiva Mataró OMS. I en exclusiva per la plataforma streaming, des de les 4 de la tarda es podrà seguir el partit de la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol entre el Sabadell i el Badalona.
Tot això dissabte i diumenge, més futbol, handbol i també rugbi.
A les 12 del migdia es podrà veure en exclusiva per Xala el partit de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi entre la Unió Esportiva Sant Boiana i el Recoletas Burgos Universitat de Burgos, al Valdiri Aleu. I ja a la tarda, futbol de Primera Catalana amb el partit entre el líder del grup 3, el Reus Futbol Club Redis, i el Catllar, que es troba a mitja taula. Es podrà veure les televisions locals i a Xala a les 4 de la tarda. I ja a partir d'un quart de set, handbol amb l'enfrontament entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Sant Vicenç de la Lliga Catalana Juvenil Femenina.
Ladies and gentlemen,
dijous 19 de gener comencem parlant de futbol. Després que el primer equip masculí del Barça guanyés diumenge passat la Supercopa d'Espanya, avui és el torn del primer equip femení blaugrana, que es mesura també el Real Madrid, en aquest cas en una semifinal d'alta volada que es disputarà aquesta tarda a Mèrida. El Barça, vigent campió de tots els títols estatals, arriba com a favorit un cop més per endur-se el primer de la temporada, però per fer-ho haurà de superar un Madrid en creixement constant, que malgrat hagi caigut a la fase de grups de la Champions aquesta temporada, vol estar cada vegada més a prop de les blaugranes. El tècnic Jonathan Girardet assegurava que aquest títol a mitja temporada comportaria una injecció de moral.
Temporada, la cursa que deia l'any passat del maratonià, que té l'opció de veure una ampolla d'aigua a la meitat de la cursa, i ara mateix estem en aquest moment on estem jugant la part més important de la temporada, perquè tenim un títol en joc i hem de tenir aquesta sensació de que l'equip cada vegada està molt més a prop de la seva millor versió, i el fet de guanyar seria un cop anímic molt important pel que resta de temporada.
Giraldez, que té encara baixes importants com les de Graham Hansen, Bruna Engen i Alexia, per exemple, lesionades totes. Aquest Real Madrid-Barça començarà avui a 6:45 de la tarda. La final de diumenge ja espera la Real Societat, entrenada per la catalana Natàlia Arroyo, que ahir va superar 1-0 a l'Sporting de Huelva a la primera semifinal. I en categoria masculina, aquest vespre a les 8, el Barça jugarà la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei al camp del Ceuta, un equip que ara mateix és cué a la Primera Federació, tot i l'aparent superioritat del conjunt blaugrana, que arriba eufòric després de passar per sobre del Madrid i de guanyar el seu primer títol, la Supercopa d'Espanya de diumenge passat. El tècnic Xavi Hernández no s'enfia i vol mantenir la inèrcia guanyadora, que no doni lloc a cap tipus de relaxació després de l'experiència de l'Intercity, el rival del Barça, recordem, als setens de final de la Copa, un equip també de Primera Federació que va portar l'eliminatòria fins a la pròrroga.
El que ens va bé és tenir l'experiència de l'Intercity per no fallar. És una competició del cau i el més important és passar l'eliminatòria, està clar, no? Competir bé, crec que arribem en el millor moment potser de la temporada, però això no ens ha de despistar ni desviar-nos dels nostres objectius, que segueixen sent guanyar títols, no? Demostrar la nostra superioritat, en teoria, en el tema de categories. Ells són dos categories inferiors a nosaltres, però bé, això s'ha de demostrar al camp. Ja vam veure el dia de l'Intercity que se'ns va complicar el partit, vam haver d'anar la pròrroga. Bé, doncs per nosaltres és important donar-li continuïtat a tot aquest èxit de la Supercopa, no?
Xavi, això sí que reconeixia que la victòria de diumenge donava tranquil·litat a l'equip i als seus jugadors, que els permetria probablement competir millor.
Pensa que no és el mateix sortir a jugar al camp criticadíssim, que sortir havent guanyat una Supercopa i elogiadíssim. I això passa a Can Barça. Nosaltres, de 24 futbolistes, pràcticament tenim 16 o 17, 18, que tot l'any estan criticats. Això no passa a cap club. El teu rendiment no baixa. Doncs ara això ens donarà tranquil·litat, ens donarà moral, però sense rebaixar la tensió, ni la preparació, ni el nivell d'activació. Al final hem de mantenir el nivell. Hem de donar-li continuïtat. Jo crec que la paraula ara és continuïtat a tot això. I el jugador crec que s'alliberarà una mica, no? Notarà menys pressió i sortirà tot el talent que tenen, que en tenen molt.
A la convocatòria blaugrana no hi són ni Frenkie de Jong ni Ronald Araujo, que descansaran després d'acabar amb molèsties la Supercopa, ni tampoc Memphis Depay, que està tancant el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. El rival d'avui, com dèiem, el Ceuta, actualment cué del grup de la Primera Federació, però que ve d'eliminar dos equips de categoria superior. En aquesta Copa, primer l'Eivissa de segona divisió i després l'Elx de primera. Per parlar, tenim el telèfon a un jugador català que ha tornat en aquest mercat d'hivern, el Ceuta, i que avui afrontarà el tercer partit contra un equip de primera divisió en l'últim mes. Albert Caparrós Capa, que ja va jugar contra el Girona i contra el Real Madrid en aquesta Copa del Rei amb el seu exequip, el Cacereño, i que avui, com dèiem, ho farà contra el Barça. El Capa, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé, primer de tot, com està l'equip? Com esteu vosaltres a poques hores de rebre tot un Barça?
Doncs, bueno, l'ambient, com és normal, estem molt contents, molt eufòrics pel partit que... Bueno, el rival que tenim en zona que és el Barça. I res, doncs alegria, sobretot alegria, volem gaudir del partit i també intentar competir, no? Que sabem que és molt complicat un rival d'aquest nivell, però bueno, sortirem amb les nostres armes i intentarem fer-li mal de la nostra manera.
Ara et preguntaré per quin Barça esperes, però entenc que vau celebrar el resultat del sorteig que quan us va tocar el Barça.
Sí, es va celebrar en l'autobús i es va celebrar de manera eufòrica, no? Barça a Madrid sempre esperes que et toqui per la repercussió i perquè tothom de categories inferiors volen jugar contra els millors i bueno, molt contents.
Això, el que deies, quin Barça t'espera? Si no sé si heu parat el vestidor de les possibilitats que teniu de passar, de què heu de fer per intentar passar aquesta eliminatòria.
Doncs m'espero un Barça que veient el que li va passar amb un equip com és l'Intercity, també la Primera Federació, doncs no vingui tampoc a especular molt, perquè ja són és una fase eliminatòria que pots quedar fora d'un títol que al Barça sempre li agrada jugar i intentar arribar a la final. I no sé, m'espero un Barça doncs, que surti amb, no amb tot, però sí amb jugadors... Bueno, és que al final, dic no amb tot, però al final el Barcelona o el Madrid o aquests equips, els suplents són també jugadors d'elit molt, molt, molt top, i aleshores sí que m'espero doncs, que surti el Barça, potser en Lewandowski, que la Lliga no podrà jugar per ascensió, i bueno, amb moltes peces importants, però és el que comentem, que al final és futbol, s'iguala tot en el camp, no es veu tanta diferència de pressupostos ni categories durant quasi gairebé tot el partit. Això s'intentarà, però sí que al final la seva qualitat individual és molt més gran que la nostra, no? I això és complicat de fer-ho front.
De fet, ho deies abans, contra l'Intercity ja va patir el Barça, un equip també de Primera Federació, i això que va jugar amb molts jugadors del primer equip, evidentment. No sé si m'has dit Lewandowski, quin és el jugador que et fa més il·lusió coincidir amb ell al camp, o quina samarreta demanaràs?
Ah, doncs, sincerament no sé, és una mica indiferent. Vull dir, jo soc del Barça des de petit, soc barcelonista i més una mica indiferent. M'agrada qualsevol jugador del Barça, però home, sí que tothom prefereix Lewandowski, Pedri, Gavi, tots aquests jugadors, doncs, Araujo, per exemple, que soc central, aquests jugadors sí que tiren una mica més, però qualsevol que me la vulgui donar, doncs jo estaré encantat de rebre-la.
Explica'm una miqueta la teva trajectòria, que, perquè vas tenir un ascens molt ràpid del juvenil del Jau, que vas passar al Sant Cugat a Primera Catalana, i ja has jugat, tot i la teva joventut, algunes temporades en aquesta tercera categoria de futbol espanyol, l'antiga segona B, ara Primera Federació. Com ho has viscut?
Sí, doncs això, l'ascens ha sigut molt ràpid, sobretot aquí a Ceuta, i vaig sortir d'allà de Catalunya no farà 3 o 4 anys, no me'n recordo molt bé, després de l'etapa de l'Horta amb Valdés i tot el que va passar amb Valdés. I vaig sortir al mercat d'hivern aquí a Ceuta farà 2-3 anys i vam ascendir aquell any directament a segona B, a segona ref, bueno, a la que justament van ser la nova categoria de primera ref. Vam ascendir a segona ref i l'any passat també vam ascendir directes. Bueno, vam tindre dos ascens consecutius, i clar, aleshores aquest ascens és molt ràpid, dona un nivell de maduresa que has d'adaptar a la categoria nova, als jugadors que juguen en ella, que són doncs, segurament molt més experimentats i tal, però bueno, content i crec que al final no... Si no et fiques una mica de sostre, jo no me'l poso, arribaré on arribaré, on doni el meu nivell i la meva sort i el meu físic i tot, però supercontent de poder veure aquestes experiències que al final crec que són les que un futbolista, quan acaba la seva carrera, doncs diu, mira, m'he arribat a aquestes experiències i tinc aquest record d'aquest partit de Barcelona i etcètera, etcètera.
Seguirem, evidentment, la carrera del CAP, de l'Albert Caparrós. Acabo deixant preguntar-te també per la Lliga, perquè ara mateix sou QS destacats, situació complicada, 8 punts. No sé si la Copa ha estat o és una distracció o també us ha ajudat en els bons resultats per recuperar moral.
Uf, és una pregunta complicada, perquè jo crec que sí que és veritat que la Lliga... Som QS, però si et poses a mirar els partits que juga el Ceuta i com juga, la manera que té l'entrenador de jugar i com els jugadors intentem posar-la en pràctica, sí que és veritat que per exemple, l'altre dia Raúl González Blanco del Madrid Castilla, doncs ho diu també, no? Que molts entrenadors venen aquí i diuen no mereixen estar a la posició que estan. Però això és futbol també, s'ha de guanyar, si no guanyes... No surt d'allà baix i les dinàmiques també són dolentes i bueno, esperem que això de la Copa ens doni fem un bon partit contra el Barça i ens doni aquest impuls que necessitem i aquest canvi de dinàmica per intentar sortir d'aquesta posició negativa que tenim a la Lliga i tirar cap a dalt.
Doncs ho seguirem, evidentment, també la trajectòria del Ceuta en aquest grup 1 de Primera Federació, ara mateix QE. Com dèiem, aquest dijous a les 8 del vespre, Ceuta-Barça, 8ens de final de la Copa del Rei. N'hem parlat amb el jugador del conjunt de la Ciutat Autònoma, Albert Caparrós. Capa, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Gràcies, una abraçada a tothom. Ens veiem.
Encara en futbol, un parell de punts que en aquesta Copa del Rei l'Espanyol va caure eliminat ahir a Sant Mamés contra un Athletic Club de Bilbao superior que va superar per la mínima 1-0 amb un gol de De Marcos al conjunt perico. El tècnic Diego Martínez va tornar a reconèixer que per al seu equip era complicat mantenir el nivell amb un ritme de 3 partits per setmana.
Para nosotros 3 partidos entre semana es realmente complicado y como dije en la rueda de prensa previa estamos siempre con el dilema de intentar sostener el rendimiento hoy que era muy difícil ante este tipo de equipos y no hipotecar futuros rendimientos en los próximos partidos, ¿no? Entonces hemos intentado ahí hacer lo que podíamos en cuanto al encaje de minutos, sensaciones, demanda de lo que le mandaba el partido, pero evidentemente no nos ha llegado. A lo que sí está claro es que el equipo ha dado todo lo que tenía, ¿no?
L'Espanyol que ahir feia oficial una nova incorporació, la segona en aquest mercat d'hivern, la de lateral francès Pierre Gabriel, que arriba cedit fins a final de temporada pel Mainz i que serà presentat dilluns que ve. L'Espanyol que s'haurà de centrar aprenentment, com dèiem, en la Lliga i per assolir quan abans la permanència. El proper partit serà dissabte que ve a l'RC Stadium contra el Betis. Pel que fa al Girona, l'altre català de la primera divisió masculina, encara en clau de mercat, segons apunten diversos mitjans, el club ha de fer oficial la segona incorporació d'aquest mercat d'hivern. En les properes hores, la del central peruà Alexander Callens, procedent del New York City. I encara en futbol, baixem fins a la primera catalana perquè aquest vespre es reprèn el partit del grup 3 entre el Martorell i l'Atlètic Sant Just. Falten per disputar-se uns 2 minuts després que s'hagués de suspendre al minut 89 aquest enfrontament corresponent a l'11a jornada per una topada entre dos jugadors. Els dos equips es troben, de fet, a mitja taula. La prèvia des de Ràdio Martorell, Maria Cerezuela.
Bon dia. El primer equip masculí del club de futbol Martorell disputarà aquest vespre al complex esportiu Torrent de Llops al minut i mig que manca de l'onzena jornada de Lliga al grup 3 de Primera Catalana. Es tracta del partit que van disputar el passat diumenge 18 de desembre contra l'Atlètic Sant Just i que amb un resultat d'1-2 es va suspendre en el minut 94 i mig a causa d'una topada entre el defensa blanc i vermella Imane Gaut i el porter santjustenc Àlex Túnez. Tots dos jugadors van haver de ser atesos per una ambulància i posteriorment van ser traslladats a l'hospital. Per aquest motiu, l'àrbitre va decidir suspendre el partit i aquest vespre es reprendrà. A partir de 8:45, com dèiem, al complex esportiu Torrent de Llops, es jugaran els 90 segons que resten i que permetran donar per tancada l'onzena jornada de la Lliga Domèstica. En cas de derrota dels blanquivermells, es mantindran dotzens a la taula amb 12 punts. En cas d'empat, no es mourien de la classificació, però tindrien 13 punts. I en cas de donar temps, doncs, ha de donar la sorpresa i guanyar els 3 punts, sumarien 15 i reduirien a només un punt la diferència amb el Sarrià i amb el mateix Atlètic Sant Just.
En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que visita la pista d'un dels millors atacs d'Europa, el Baskonia, el Buesa Arena de Vitoria, per enfrontar-se, com dèiem, aquest Baskonia. Els blaugranes arriben després de perdre la setmana passada contra Efes, amb un balanç de 12 victòries i 7 derrotes, un triomf més que els bascos. El tècnic Sara Jasquebeixos els elogiava així.
Creo que ellos están a un gran nivel, yo creo que ha sido así toda la temporada, son muy consistentes, ¿no? Están jugando buen baloncesto, buenísimos en ataque, vamos. Muy difíciles de parar. Aquí hemos ganado 2 partidos, pero bueno, con malos inicios. La verdad que donde están ellos en la tabla, como en ACB, como en Euroliga, ya lo dicen todo, ¿no?
Avui a 8:45 aquest Baskonia a Barça, jornada 20 de l'Eurolliga masculina. L'Eurolliga femenina, ahir victòria necessària de l'Esperona Girona 71-59 contra el Kangaroos Mechelen belga, el cué del grup. El triomf torna a situar les gironies entre els 4 primers, les passes que donen accés als play-off a falta de 4 jornades d'aquesta fase de grups. I un apunt més de bàsquet, avui es disputa un partit avançat de la 14a jornada de la Lliga EVA entre el filial del Joventut i el Castelldefels. La prèvia des de Radio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El filial de la penya de Lliga EVA rep aquest vespre al Palau Olímpic al Castelldefels. Els verdinegres buscaran recuperar-se de la derrota patida diumenge davant d'un dels colíders del grup, el Mataró. Els juniors que entrena David Jimeno estan intentant créixer en una lliga molt competitiva i, per exemple, diumenge es va notar que els hi falta encara madurar, ja que van començar amb bon peu amb un 20-12 de sortida, però en els posteriors períodes van anar de més a menys en anotació a mesura que el Mataró va començar a fer servir les seves armes. El tècnic David Jimeno considera que si l'equip sap mantenir la qualitat del principi de partit contra els mataronins, poden guanyar qualsevol rival de la categoria.
I l'equip realment el que vol és aprofitar aquesta dinàmica i no només aprofitar, sinó competir en el més alt possible. Es tracta de mantenir aquests minuts de qualitat del principi durant molt de més temps. És molt fàcil, entre cometes, sortir bé en el partit.
Gràcies, Ferran. Fins aquí l'Enjoc. Tornem demà a la mateixa hora a vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. She loves when everybody's watching. She loves the way her body moves. She loves the way they all call back when she says that she loves nobody else but you. She's on the loose, she's good. She's coming for you. She's dancing in the dark,
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els governs espanyol i francès escenifiquen a hores d'ara la intensificació de relacions entre tots dos països amb una cimera d'alt nivell a Barcelona. La capital catalana justament ha estat l'escenari escollit per desbloquejar diverses qüestions pendents a banda i banda de la frontera, des de connexions a reobertura de passos o col·laboració policial. Una trobada en la qual el president Pere Aragonès només s'ha quedat per saludar tots dos mandataris, però que sí que ha aprofitat per llançar aquests missatges.
Si l'estat espanyol no vol resoldre el conflicte polític amb Catalunya, cal que ofereixi una resposta democràtica a la voluntat de la ciutadania del nostre país de decidir amb llibertat si Catalunya ha d'esdevenir o no un estat independent en el si de la Unió Europea, si ha d'esdevenir un estat que contribueixi a impulsar els Estats Units d'Europa.
És dijous 19 de gener de 2023 i tenim més titulars. La protesta contra la cimera ha posat de manifest la divisió de l'independentisme. Sònia Kerr.
6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000